Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
Però quina ha estat la notícia del cap de setmana? Podríem donar molts titulars, però sens dubte la notícia del cap de setmana no ha estat una notícia, ha estat més aviat un comunicat publicat a l'Eco el passat dissabte. Un comunicat de la família Mates Arnalot que diu textualment això: el poble de Sitges, clients i amics. I som des de l'any 1956, quan el nostre pare va crear la primera cafeteria a la nostra vila amb el nom de Roy. Era hereva de l'antic Cafè Orient, regentat i conegut com Can Rafel del Coro, amb el piano de manubri i el billar, i després com Ca la Tia Salvadora. És on es van preparar els primers perritos calientes, biquinis i pollastres alat, donant-li un caràcter més internacional, i és que el nostre pare ja tenia una àmplia visió del futur turístic que li esperava a Sitges. El Roy era un cafè emblemàtic i del poble, on s'hi collien les tertúlies de J.B. Foix, de Sempronio, de Miquel Utrillo Fill, la tertúlia Bohèmia, i també va ser el primer en tenir i oferir internet. És el lloc on van portar els escriptors del mes, patrocinats per l'Institut d'Estudis Catalans, on es va dedicar la primera exposició d'homenatge al pintor Josep Miquel Serrano, després de la seva mort, on també hi havia les típiques capelletes de l'època i la tarima per on es veia passar el glamour de tots Sitges en una època gloriosa del turisme local. Un cúmul de circumstàncies, com les exigències per part de l'administració derivades del pla d'usos, així com problemes tècnics i estructurals, ens han fet prendre la raonada i sentimental decisió de no continuar el nostre il·lusionant projecte. Per tant, ens veiem en l'obligació de comunicar-vos que el Cafè Roy 1956 tanca les portes definitivament. Però abans d'acomiadar-nos, us volem donar les gràcies per totes les atencions rebudes per part vostra, desitjant que l'hagueu gaudit tant com nosaltres durant aquests darrers 66 anys. Ben cordialment, família Mates Arnalot. Aquesta va ser la primera. Després hi ha hagut diferents reaccions a aquest comunicat. Assenyalem la del regidor de turisme perquè ha generat un petit fil encapçalat per la reacció de Natàlia Mates. El passat divendres, dia 8 d'abril, Luis Miguel García publicava a Twitter: aixecar-se amb notícies com aquesta, fent referència al tancament del Roy, fa que el dia sigui una mica més trist. Vaig tenir una conversa amb la família Mates Arnalot per tal de trobar una solució que evités el tancament d'un establiment emblemàtic amb 76 anys d'història a Sitges, el Cafè Bar Roy. Estic convençut que podíem i podem continuar treballant en la recerca de solucions des de l'administració pública, actualitzant el pla d'usos a la realitat social i econòmica del segle XXI, i que aquests problemes estructurals es poden solucionar amb voluntat i actuacions concretes amb tots els coneixements tècnics que tenim al nostre abast. I amb empatia, molta empatia. Tinc l'esperança i confio molt que aquest anunci no serà definitiu i que entre tots podrem recuperar el nostre Roy de sempre. Seguim treballant. Natàlia Mates va contestar aquest article de Luis Miguel García publicant simplement un "això no és cert". Va seguir el fil la regidora Rosa Tubau dient "moltes gràcies per aclarir-ho". I el fil es va arreblar amb una altra piulada de Luis Miguel García dient "aclarir el què? Estic esperant saber què és el que no és cert. No entenc què és el que s'ha d'aclarir". Bé, amb en Josep Maria Mates varen parlar el mes de setembre d'aquest nou Roy, del Roy 1956, que es va inaugurar el passat 9 de setembre com a braseria, bistro, bar. Era el mes de setembre, han passat 7 mesos, i tornem a parlar amb Josep Maria Mates, a qui esperem, com la resta de tertulians, retrobar després de Sant Jordi, quan tot ja estigui una miqueta millor, i a veure què ens pot explicar del que ha passat. Josep Maria, bon dia, bona hora, ben retrobat.
Hola, bon dia, Vicent, bon dia, bona hora a tothom.
No sé per on començar. Bé, potser començar pel final. Hi ha alguna forma de reconduir aquesta decisió?
En aquest moment crec ja sincerament que no.
Que no.
Ens ha costat molt prendre la decisió, però un cop està presa, és molt difícil. Jo diria que és impossible tirar enrere una altra vegada.
D'acord. Començo pel principi, doncs, perquè quan vosaltres com a família veu fer, i ens ho vas explicar aquí mateix a la tertúlia, la inversió per reconduir el Roy i, diguem-ne, dotar-lo d'un altre esperit, d'un altre àmbit, més com a restaurant que no com a cafeteria, deu fer una inversió important. En aquell moment teníeu clar que podia haver-hi un impediment vinculat amb el pla d'usos, amb la normativa?
Sí, nosaltres érem conscients de tot el que podia passar. Cert que veníem nosaltres d'una pandèmia, que hem estat 2 anys que no s'ha pogut treballar pràcticament ningú a l'hostaleria d'una manera raonable i formal, i en aquest temps doncs, nosaltres vam tenir temps de pensar i vam decidir doncs, fer un petit canvi al ROI i tots sabem les conseqüències que podia tenir. Aquest problema. Aleshores, el que sí que es pot fer és una ampliació, unes derivacions i una sèrie de coses que això, amb un diàleg correcte, podríem arribar a un acord, perquè nosaltres ja ho teníem previst, de tirar-ho endavant mica a mica, per posar, diguéssim, en acord, com tots els altres establiments de la vila han de tenir, crec, les condicions que marquen els usos o les normatives legals vigents.
D'acord.
El diàleg no ha existit en cap moment, aleshores sí que hi ha hagut, ha sigut una norma taxativa que ens obligava doncs, a tancar en aquell moment o a accessar l'activitat de la manera que ho teníem plantejat.
D'acord. Et sentim una mica de dificultat, no sé si perquè quedes mal posat respecte a l'auricular del telèfon, però em sembla haver entès que la vostra intenció era començar aquest nou camí i a partir d'aquí iniciar un diàleg per poder-vos adaptar al que la normativa demana quan, vull creure, Josep Maria, canvies o una cafeteria i la passes a restaurant. És això?
Sí, amb aquesta zona...
Perfecte. Ara et sentim perfectament.
Val, he canviat una mica la posició.
Perfecte. deies que en aquesta zona parlàvem del canvi de cafeteria a restaurant?
Sí, el que va ser molt curiós és que nosaltres funcionàvem i el primer dia que va començar a fer vent i fred vam intentar posar-nos paradents i el segon, al mateix moment, vam venir a parar-nos i ens van dir directament que allò no es podia fer, que no estava permès i que ens aixecarien acte. Això el primer bon dia.
Sí.
I acabat doncs, va venir la resta, va venir una inspecció allà, ens van posar doncs, que teníem unes màquines de l'any 2005 que no constaven i que... Clar, les màquines, com tot, doncs, s'espatllen i s'han de canviar i coses d'aquestes. Però, bueno, són raonaments de les persones que van venir a fer, diguéssim, la inspecció. I, en acabat, la sorpresa nostra va ser quan ens van dir que no podíem continuar que estàvem continuant i que immediatament cessessin amb l'activitat.
Quan va ser això? Quan us va arribar aquest comunicat, Josep Maria?
Doncs, no ho sé, un mes i mig o...
Ahà. És a dir, us va arribar aquest 2022?
Sí.
I era un comunicat en què us demanava que directament tanquéssiu l'activitat l'endemà de rebre aquest comunicat o immediatament?
Això mateix. I bueno, això ja va ser ja la gota de que nosaltres vam dir, escolteu, aquí sembla que no volen, que nosaltres intentem fer una cosa una mica amb cara i ulls, i que poder, doncs, ens ho vam plantejar, ens van liar la mà pel cap, van començar a veure els pros i en contres, totes les possibilitats que havia de fer les reformes que ens demanaven, que també pujava un muntant molt important, i aleshores nosaltres vam dir, pues, escolteu, tant dia, tal hora, tanquem i passi-ho bé.
Dos apunts a partir d'aquí, per tot el que... D'alguna manera també es pot desprendre del vostre comunicat i per aquells comentaris a peu de carrer. Per un costat, quan parleu de qüestions estructurals, el local necessitava una reforma, diguem-ne, important i fins a quin punt vosaltres podíeu fer-la si sou inquilins d'aquell local, no?
Som inquilins. Aquesta també és una altra part, que durant la pandèmia i posteriorment a la pandèmia, doncs amb la propietat, diguéssim, ens han posat tant per una banda l'administració com la propietat d'una manera intransigent, i això doncs, ens ha fet que sigui una mica inviable el projecte que teníem preparat pel ROI.
D'acord, o sigui que per un costat teníeu una propietat que us continuava demanant una determinada quantitat relativament, entenc Josep Maria, inassumible d'acord amb les obres que havíeu de fer o amb la inversió estructural que havíeu de fer. I per una altra banda, la qüestió del marc legal, que tampoc heu vist que hi hagi, diguem-ne, que massa empatia en voler resoldre.
Sí, 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 així mateix. Ho has dit molt bé, Luis.
D'acord.
Ho has dit molt
bé. D'acord. Aleshores, entenc que aquesta publicació que va fer el mateix divendres el regidor Luis Miguel García, no hi ha hagut cap conversa entre, més enllà dels tècnics, entre vosaltres i representants polítics o del govern municipal?
No, que jo sàpiga no, i ho he comentat amb els germans i tots m'han dit que no hem tingut cap conversa amb el regidor. Nosaltres apreciem a tothom i respectem a tothom, i sí que podria ser que hagués fet algun comentari, alguna sèrie de coses, i bueno, però conversa que jo sàpiga no hem tingut.
Conversa, entenem conversa, òbviament, en el sentit final.
Una tauleta, ah, exacte. I bueno, què passa aquí, pam, pum, fuego, això que jo sàpiga no existeix.
Exacte. Aleshores, torno al principi. Per què, i no sé si és un brindis al sol, però perquè la família es pogués replantejar o tornar a plantejar l'obertura del local, entenc, Josep Maria, que moltes peces s'haurien de posar més o menys en ordre. Per un costat, la propietat del local i l'assumpte del lloguer o les condicions que tingueu amb ells, i per altra banda la qüestió de la normativa i fins a quin punt l'Ajuntament pot ser sensible a la història del local i al projecte dels seus impulsors i de la família, etc, etc, no?
Com he dit i repeteixo una miqueta, el criteri que tenim nosaltres és de no tornar a obrir. I és una forma, diguéssim, taxativa. Ens ha costat molt raonar-ho, han fet moltes coses, però no han fet així. I ara, parlant de criteri, també em ve a cuento que poder faria falta un criteri ja d'una vegada per totes amb aquest poble, amb el que fa l'aspecte turístic i amb totes aquestes coses. Perquè, per desgràcia o per sort, hem vist en els darrers anys poder un cert, diguéssim, llibertinatge consentit, contemplant una sèrie de coses i obertures i tot això, ja que el sol surt per tothom, també surt per nosaltres. I aleshores, doncs, aquest estiu, per exemple, hem tingut una sèrie de coses que ens han ensenyat a moltíssima gent d'aquest poble, que, mira, jo estimo moltíssim el que és la família Carbonell, però el fet de que donéssim un permís de posar en xiringuit més dels jardins del passeig marítim, què vols que et digui? I que també es donés un permís per posar un contenidor, que li deien un put truc allà a Terramar, sense ni més ni més, que vols que et digui. O sigui, ja s'ha de fer, a part del diàleg, que jo he estat sempre un defensor del diàleg des de tota la vida, aquí i a tot arreu del món entirat, també s'ha de fer, crec, o preparar un criteri del que volem que sigui Sitges. No pels de Sitges, per tothom que vingui, que és benvingut. Aleluia, aleluia. Mm-hmm. Tothom volem que faci les coses bé i ens agrada. Ara, això no diu que nosaltres en aquest moment estiguem una mica decebuts de la manera com que hem estat tractats.
Forçosament t'hem de preguntar què ha passat des del divendres, des de la publicació d'aquest comunicat de la família L'Eco i també a les xarxes socials.
La veritat és que no ha passat res. Ha hagut moltíssima gent que a les xarxes socials s'han manifestat, d'una manera o d'una altra, a vegades amb més gràcia o amb no tanta gràcia, i aquí sí que hem tingut un gran suport de gairebé tothom de que ens coneix, de que abans el que ha sabut molt de greu, que tanquem moltes coses. També hi ha hagut persones que ens han dit que des del Roi doncs va haver-hi unes èpoques de que es dirigia el poble de Sitges, quan els alcaldes eren manats a dit, i quan ja allà es feien les reunions, una sèrie de coses, i bueno, ens ha fet molta memòria de moltíssimes coses, de que mica a mica doncs, ens anem en recordant, perquè allà també es va formar el Rally de Sitges, també es va fer moltíssimes coses. O sigui, sí que hem trobat un suport de la majoria, o gairebé tothom, la gent que ens ha trobat.
Una qüestió també que ha estat, i fins a quin punt en Josep Maria la pot contestar amb tots els matisos, per aquells que podien pensar, i en el seu moment ja ens vas donar un raonament, que el canvi de registre del ROI de cafeteria i restaurant doncs potser no havia tingut l'èxit que esperàveu en un principi. O veritablement aquest canvi de registre convertir la cafeteria en un bistró, en una braseria, estava funcionant bé.
Sí, sí, realment, a veure, totes les coses necessiten el seu temps de rodatge i has de veure els pros i en contra. La gent crec que va acceptar el concepte d'un petit restaurant català o, digues, unes tables ampliades de la cuina catalana per poder seure entaulat i tranquil·lament. Això la gent ho va acceptar perfectament i mica a mica s'ho anaven dient i intentaven fer-ho bé, com tot el que volem fer. I crec que hagués tingut un èxit perquè en aquella zona d'allà no n'hi havia cap d'aquest tipus de negoci, no? Sí. Aleshores, doncs, bueno, teníem molta fe, esperança i bueno, hem arribat fins al dia d'avui.
Jo no sé si en la trajectòria professional d'en Josep Maria aquesta ha estat una de les grans tristors.
Doncs sí, no agrada mai quan estàs mantenint, diguéssim, un establiment o una persona durant 66 anys, que de cop i volta hagis de dir, escolta, anava a dir una cosa, però la meva educació no m'ho permet. Ja n'hi ha prou. Ja n'hi ha prou i tanquem i s'acabó. El que s'hagi de guanyar la vida allà, que se la guanyi, de la manera que sigui, i per nosaltres ja en aquest moment prou, ja en tenim prou.
Ara pel que no el tenim a la vora, però diria que hi ha algú que encara deu estar més trist que tu i que es diu Juan.
Sí, però el Juan ens ha donat una moral de que no me l'esperava, certament.
Sí?
Jo l'hagués trobat molt més trist i tu. I José María, vosotros tenéis que hacer lo que tenéis que hacer. Si hay que cerrar, hay que cerrar. I això a mi em va esperonar, ho vam dir, ole ahí, Juan,
caram.
Ole ahí.
Això sí que és una lliçó, eh?
Sí, senyor. Sí, senyor. I mira que era la persona que ho ha viscut des del primer moment. Eh? I mira, doncs a mi em va dir això i, escolta, em va esperonar, volem dir, que el Juan ara amb això doncs, m'ha donat una moral que l'havia mig perdut.
Aquelles coses que es diuen a vegades quan es porten moltes hores de vol, escolta'm, si la vida vol que sigui així, doncs deixa que la vida vulgui i ja vindran altres oportunitats. En qualsevol cas, avui ens venia de gust que en Josep Maria Bates ens pogués explicar fins on cregués els detalls d'aquesta informació i sobretot el rerefons d'aquest petit debat que s'ha generat a l'entorn del tancament del ROI. Josep Maria, gràcies.
Gràcies a vosaltres, com sempre, i ganes de tornar.
Home, i ganes de tenir-te, i de parlar de... Escolta'm, i de parlar de criteris de futur del que faci falta, Josep Maria.
Ai, el criteri, Déu meu, el criteri.
Ai, senyor.
Ai, senyor. Déu meu.
Gràcies de nou.
Gràcies a vosaltres.
Adéu-siau, bon dia.
Adéu, molt bon dia.